Molt bona tarda, és dijous 6 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la ràdio en català que si obre les seves finestres no és per escridassar cap dona, La Caravana. I ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amb no, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui?
Doncs avui us explicaré per què algunes actrius i cantants franceses han decidit participar en un vídeo on es tallen part dels seus cabells. Tot això i algunes coses més que us sorprendran avui a la cara B de La Caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El passat diumenge, al Col·legi Major Elías Aúja de Madrid, passava això. I precisament ahir feia 5 anys del moviment Me Too. Per tant, avui sortirem al carrer més seriosos que mai per preguntar-vos què us semblen aquesta mena d'actituds masclistes. En parlarem de tot plegat amb més... amb de tot plegat amb Carmen Etxezarreta, professora investigadora de gènere de la Universitat de Girona.
És dijous i, per tant, és dia d'un cara a cara en un nou mar o muntanya. Avui volem posar a debat tota la qüestió sobre l'ocupació d'habitatges. Fins a quin punt és una sortida davant de l'especulació o és un atemptat greu contra la propietat privada? Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs per defensar cadascuna de les postures tindrem amb nosaltres a una cantonada de La Caravana... Toni Miranda, president de la UNAO, Organització Nacional de Afectados per la Ocupació. Mentrestant, a l'altra cantonada de La Caravana i defensant l'opció contrària, ens acompanyarà Dani Sosa, coordinador nacional dels Joves Ecosocialistes.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a La Caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actor català Octavi Pujades, que ens presentarà el seu primer llibre No viene a cuento, un llibre ple de contes, de grans clàssics, però plens d'humor. Amb Octavi Pujades parlarem del seu llibre, però també de com va gaudir de la vida des d'un punt de vista optimista i amb molt sentit de l'humor.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina, els caravaneros volem ser educats.
I és per això que, sense deixar de parlar d'educació, també ho farem de la diversió. Parlarem de l'educació en el lleure amb Anna Grau, presidenta del moviment de centres d'esplai Plais Cristians Catalans, de la Fundació de Pere Tarrés.
I tot això no acaba aquí, perquè encara ens queda la darrera hora de programa, Andreu.
Doncs sí, parlarem de música i sostenibilitat amb Aixa Miró, amb Montserrat Llares, coach i psicoterapeuta, ens acompanyarà per sentir-se bé, i acabarem el programa d'avui amb el reportatge de Ruth Caral, que ens parlarà dels orgues a Catalunya.
Doncs tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Anem cap a les cosetes de l'Andreu. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, estalquejo a l'Octavi Pujades.
Fàcil, fàcil, eh? Instagramer.
Bé, he de dir que no és una feina gaire fàcil, perquè si el seguiu les seves xarxes socials veureu que no pare de penjar fotografies i vídeos. Normal, eh? Perquè de guapo n'és un rato, i he de dir que es conserve molt bé pels 48 anys que té. Ahí lo dejo. Però ara bé, he de dir que li deu haver agafat una mena d'obsessió amb els vídeos de l'Instagram, aquests que s'assemblen en el TikTok, ja ho sabeu, i és que de les últimes 50 publicacions al seu Instagram, només 9 no són vídeos dels Reels. És a dir, que si fem la regla de 3, veiem que el 82% de les publicacions són Reels, aquests vídeos. Però al seu favor, he de dir que el tema boomer el té bastant solucionat. Per què dic això? Perquè els vídeos estan molt ben fets. I espero, dient això, que ara no tingui ningú al darrere fent els vídeos, clar. Com comprendreu, amb 5.374 publicacions no me les he mirades totes. Ho sé malament, però la jornada laboral de 8 hores és el que té. I no dona per més. Però, a grosso modo, què hi predomina en el seu perfil d'Instagram? Doncs a veure, com no era d'estranyar, els seus bíceps i abdominals marcadíssims són els protagonistes, però també la seva parella, els seus fills i el seu pare. Però a veure, amb aquest senyor... he de dir una cosa, jo l'he de provar, perquè no sabeu el que m'havia fet riure a mi durant la pandèmia, quan tots estàvem tancats, amb els seus vídeos. Així que, aprovat.
I com sempre ens portes el toc. Quin toc ens expliques avui, Andreu?
Avui torno amb l'olfacte, perquè Home. Tinc una mania que fa bastanta ràbia, i ho sé. Quan algú diné al meu costat, necessito olorar el plat de l'altra persona.
Ai, no ho facis, això.
No, lleig, lleig.
Sí, ho sé que és lleig, però és que, per exemple, el que em passa és que el meu no l'oloro, només oloro el del costat. Llavors, em pregunto, per què fas això? Potser perquè tens enveja de l'altre plat?
És estrany, és estrany.
És bastant estrany.
Odies la gent que...
que intente imitar el teu accent. És a dir, el meu accent, eh, Joan Trias?
Doncs.
I és que imitar, en general, els dialectes no m'agrada. No ho intenteu, perquè, bàsicament, el de Solsona és un accent diferent. No és el de Lleida ni el de Barcelona, per tant, us equivoqueu bastant.
Doncs què li fa feliç a l'Andreu?
Doncs trobar lloc... Doncs trobar lloc al metro per asseure'm, sobretot si és al matí, perquè vaig molt cansat.
Al matí cansat? Al matí, precisament.
Si m'assec al matí al metro, és bona senyal que el dia anirà bé.
Avui ja t'has assegut al metro?
Efectivament.
Molt bé, Andreu. I aquí tenies al costat, a dues persones al costat?
A la Nina Agustí.
I no ens hem trobat fins que hem sortit.
Exactament.
Mira, no em sorprèn.
La mascareta és el que té. Ahir et vas fer un propòsit, quin era?
El de no escoltar música pel carrer a la nit. No el vaig aconseguir, perquè ahir la nit vaig estar jassant al sofà. Jazz? Te'n recordes, Joan, del
jazz,
que significa?
Sí, descansar
molt
al sofà.
Molt bé, efectivament.
Nou propòsit per avui, va.
Doncs també relacionat amb la música, i és que hauria de no pujar tant el volum dels meus auriculars, perquè si no algun dia tindrem un susto.
Ui, et dediques a la ràdio, eh? Això ho saps.
Ho sé, ho sé.
Que, és que... a mesura que passen els anys, ens els anem pujant.
Sí, tinc un problema amb això.
Ai, en fi. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Doncs ja ho sabeu que ens agrada comentar també les notícies que no hi entren en un informatiu normal, i és per això que ens acompanya, com sempre, Núria Ros. Quines notícies ens portes avui?
A veure, avui per començar, Joan, et vull fer una pregunta.
Ai. Val?
Si jo arribés, per exemple, 100 dies tard a la feina durant 6 mesos...
100 què... dies, eh?
Sí, un exemple, 100. Home, durant 6 mesos, en una mitjana de 6 mesos, què faries?
Com a mínim dir-te, no cal que tornis demà.
Val, és evident, no? Vosaltres, sí, sí, Nin, sí, Andreu, faríeu el mateix amb els vostres treballadors.
Efectivament.
Val. Doncs sembla ser que no tothom pensa com vosaltres, perquè el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries ha sentenciat que arribar tard 176 vegades, 176 hem dit, durant 6 mesos no és motiu d'acomiadament. Aquesta, de fet, és la sentència del cas d'una treballadora d'una clínica oftalmològica d'Oviedo, a la que hauran, atenció, de readmetre, tot i haver arribat tard, com dèiem, un total de 176 dies en només 6 mesos.
Ja nos apañarem.
Clar, clar, clar.
Clar, vull dir, escolta'm una cosa, és molt, 176 dies.
Sí, és bastant.
Després hi ha cues, a l'oftalmòleg.
Bueno, i us explico, va ser en el control d'entrades i sortides de l'empresa quan es van quedar registrats tots els retards de la treballadora, que, per cert, anaven des d'un minut fins a diverses hores, tant al matí com a la tarda. És a dir, no és que es passés dos minuts, sinó que s'arribava a prolongar en hores. És per això que la clínica va decidir acomiadar la treballadora, argumentant que provocava esperes en els pacients i que els hi donava molt mala imatge. Estic totalment d'acord.
Sí, sí, absolutament, no? Absolutament.
Però ja ho sabeu que per opinions colors, perquè tot i aquests retrassos, més que evidents i, a més, enregistrats en l'empresa, el tribunal ha considerat que l'acomiadament va ser improcedent perquè l'empresa no va advertir ni amonestar la treballadora abans de fer-la fora. És a dir, arribem tard, doncs ara se'ns ha d'avisar que no es pot arribar tard, cosa que jo crec que ja sabem, però bueno. D'aquesta manera, el jutjat argumenta que el comportament de la dona va ser tàcticament consentit per l'empresa o que, com a mínim, no ho consideraven rellevant a efectes disciplinaris. Uh-huh. Què penseu? A veure, donem una mica d'opinió.
Hi ha molt debat amb això de que no pots fer fora si no amonestes el treballador. Uh-huh.
Sí.
Hi ha molt debat sobre això.
Bueno, és per això, us explico. Al final de la història, la clínica ara mateix està obligada a readmetre la treballadora amb les mateixes condicions, o bé, segona opció, indemnitzar-la amb gairebé 25 milions d'euros.
Què? Ostres.
Sí, sí, sí.
Milions?
Sí, mil euros, mil euros. Ai. He dit milions?
Sí.
Ai, no, 25.000 euros.
Tot bueno, i així són molts,
Sí, sí, igualment són molts.
És un pico, que diuen.
No, rectifico, 25.000 euros. D'aquesta manera, la sentència deixa molt clar que els treballadors no tenen dret a arribar tard, però sí que avisa a les empreses que han de respondre als possibles retards de manera proporcionada i aplicar sancions abans de recórrer a l'acomiadament. Bueno, cosetes que passen,
Va, més coses, canviant de tema.
Sí, ara canviem radicalment de tema. Escoltem això.
Freedom.
El que acabem d'escoltar és només el principi d'un dels vídeos més virals de les últimes hores, sí, on hi apareixen diferents actrius i cantants franceses tallant-se el cabell en suport de les dones iranines. En ell, que per cert està al nostre Twitter, a la Caravana Estel, o més tard el podrem penjar, veiem a una cinquantena de dones del món de la cultura, de la talla de Juliette Binoche, Marion Cotillard i un llarg etcètera. I bueno, és un vídeo, la cançó no sé si us sona de fons, que en van parlar un dia.
Sí, tant,
és
tant,
una
tant,
versió
tant.
Del Bella Ciao, sí, que s'ha fet en persa. Llavors, en el vídeo, què cal dir? Que l'ha impulsat un grup d'advocats especialitzats en drets humans i el text que acompanya la campanya doncs sosté una idea molt clara i molt evident, la de que és impossible no denunciar una vegada i una altra aquesta terrible repressió. En el vídeo, com us deia ara, de fons, i ho estem escoltant, sona la versió en persa que s'ha fet del clàssic Bella Ciao, i a tot això el vídeo recorda que Mahsa Amini la va matar la policia un 13 de setembre per només portar el vel de manera impropiada i deixar veure un grapat de cabells. Per tant, què menys que fer ressò d'aquesta iniciativa i compartir tantes vegades com faci falta aquest vídeo, aquesta cançó, per denunciar col·lectivament la repressió que s'està vivint i que perceja que us parlava d'aquest vídeo on dones es tallen el cabell, que sapigueu que ahir també va ser notícia l'eurodiputada sueca, a veure si ho dic bé, Abir Al-Shalani, d'origen iraquí, que es va tallar el cabell en ple discurs en el Parlament Europeu mentre cridava dones, vida i llibertat.
I jo que mentre expliques tot això, i ja em perdonaran que doni la meva opinió en un programa tan distès com aquest, hi ha manifestacions gairebé arreu d'Europa i em pregunto, Barcelona, tu on ets? Va, i acabem com sempre amb música, Núria.
Sí, mira, i avui... Deixa que et canti una cançó.
M'agraden molt, Núria.
Sí?
Sí.
Doncs avui us he de dir que escombro cap a casa, perquè d'aquí 3 setmanes tornen les fires de Sant Narcís de Girona.
Home, clàssic.
Unes festes que donaran el tret de sortir del proper 28 d'octubre i que s'allargaran fins al 6 de novembre i que acolliran doncs, artistes de primera categoria, com els Catarres, que ara estàvem escoltant, però també Miqui Núñez, Làgrimes de Sangre o The Tietz, entre molts altres. Per tant, ara sí, segon any de normalitat a les fires de Sant Narcís, amb un Girona de nou, plena de música, festa i cultura.
Doncs visca Girona, visca la seva festa i visca els Catarres. Per què no? Para de dir les coses sense pensar ni el que he dit.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Va, A un quart de quatre de la tarda, toca avui, com sempre, com cada dia, la pregunta que Nina Agustí us fa a vosaltres, als oients, al carrer. Nina,
així
bona
és.
Tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Avui sí, però ens posem seriosos i serioses. Us explico. Les preguntes que escollim sempre tenen un punt d'actualitat, no? Doncs el passat diumenge, cap a les 12 de la nit, els estudiants residents del Col·legi Major Universitari Elias Aguja, un centre adscrit a la Universitat Complutense de Madrid, van realitzar una mena de performance, per dir-ho d'alguna manera, des del seu edifici. Al davant hi ha l'edifici resident de les alumnes del Col·legi Major Universitari de Santa Mònica, un centre adscrit també a la Complutense de Madrid. Escoltem, doncs, els fets.
¡Puta! ¡La vida vuelta de Madrigueras, que vos conectes! ¡Sois unos putas infámeras! ¡Os prometo que vais a fallar todas en la capea! ¡Vamos a buscar!
Això és el que passava ahir en aquest
no,
edifici...
No, diumenge
a
la nit.
Això
sí.
És el que passava diumenge a la nit.
Exacte.
A un edifici d'una residència...
Universitària.
D'un col·legi major universitari, com és el Elias Aguja de Madrid, en el que un noi cridava, increpant amb greus insults i insults sexistes i masclistes a les noies de davant, que també és un altre edifici de residència d'estudiants.
Correcte.
Dones en aquest sentit.
Sí.
I quan el noi acaba de proferir tots aquests insults, Nina, que tothom aixeca les persianes,
sí.
I es veuen desenes d'estudiants increpant-les alhora.
Exactament és això. O sigui, jo us volia situar una miqueta, però és exactament això. Un edifici ple d'uns 10 pisos, més o menys. Al principi només crida aquest noi, i després doncs, s'aixequen les finestres a la vegada, les persianes s'apugen i entre un i tres nois per finestra cridant i vitorejant, Per a ells és una tradició i és una espècie de novetada, alerta, anomenada antigament com la Noche de los Cuchillos Largos, segons declaracions d'exalumnes del Centre La Vanguardia i Antena 3. De fet, hi ha un vídeo similar de l'octubre del 2021, és a dir, de l'any passat. No obstant, aquest any s'ha viralitzat i amb la viralització el centre ha emès una nota en la que condemnen, i cito, rotundamente las manifestaciones vertidas por algunos colegiales que consideran incomprensibles y inadmisibles en la sociedad, tanto en forma como en el fondo, además de ser totalmente contrarias al ideario y valores del centro. El director del Col·legi Major Elias Aguja, Manuel García Artiga, ha explicat a la cadena SER que ell i el vigilant van intentar evitar-ho, però no van arribar a temps.
Deurien viure en un palau, també t'ho dic.
No, quan van sentir les escridassades van intentar aturar-ho, però ja era massa tard.
Vaja.
També ha dit que és una forma que tienen de expresarse, pero en absoluto referidas a las muchachas.
No.
En absolut.
No, no.
Estan investigant si l'acte és organitzat des del centre i des de la mateixa Universitat Complutense, que sembla que, de fet, està organitzat, sembla, perquè si tots aixequen a la vegada i tots es posen a cridar a la vegada, doncs sembla ser que podria estar organitzat. El que sí que s'ha fet aquest any és expulsar el noi que crida tots aquests insults en primer lloc. Ara sí, doncs, donem pas a la gent del carrer. Què en pensen d'aquests fets?
Ràbia i fàstic.
Pues vergonya. És que no tinc una altra paraula.
Asco.
Sí.
Impotència, també.
De bojo n'hi ha hagut sempre a tot arreu. I aquest és un boig total. Un petit delinqüent amb potència. O sigui, que no té cap més explicació. Aquest noi el tenen que tancar.
Jo crec que és bastant fort, Bueno, molt fort, de fet.
És desagradable, simplement desagradable.
O sigui, és que al final estem tenint una mica de sentit comú i educació humana, no? És que
me parece surrealista.
Yeah.
Sí, sembla com que ens tractin com animals, ganado, no sé, és que estic flipant.
Sí, a l'escoltar-lo em sembla desagradable.
Suposo que a casa seva el seu pare ha de ser un machista, un potentat, i el nen segueix els passos del papa, perquè no té cap més explicació.
Sí, a mi una mica d'angústia, també.
A mi se m'han posat els pés a punta.
Aquests comentaris no s'haurien de fer i que, bueno, sempre passaran coses així.
Y ahora que sé lo que dicen de verdad, o sea, me parecen animales, o sea, no me parecen personas, o sea, no sé.
Són de celebrat, indement, un poc a solta.
És molt fort que no només una persona se li hagi anat la pinça, sinó que tots, pràcticament.
Sí, que ahora cuando los ves todos juntos en un edificio y así, o sea, da miedo porque es como todos juntos, joder, menos mal que están en un edificio porque si llegan a bajar la calle me cago, o sea, no sé.
Doncs aquesta última noia reflexa el que moltíssimes noies hem sentit al veure el vídeo en ple 2022, no? Por i ràbia. Por a baixar i a trobar-nos al carrer.
i crec que moltes hem fet passes de gegant per no tenir por al tornar a casa, i no és just, gens just, que una colla com aquesta ens facin sentir por de nou. De fet, des d'aquí animo a totes les que han sentit por a no deixar que duri ni dos segons. No és la primera ni l'última vegada que ens podem trobar això, i ho sabem. De fet, hi ha un noi que diu sempre, sempre passaran aquestes coses, si us heu fixat. Són moltes molt més fortes que ells, i doncs això ja ho hem experimentat i tirarem endavant. He trobat a dues dones que m'han explicat molts més detalls. Escoltem-les.
Es horrible, porque al final estamos en el 2022, ¿no? Y no hemos aprendido las cosas que han pasado hasta ahora, que hemos luchado bastante para defendernos, para ser, bueno, un ser humano, no mujer, un ser humano como los hombres. Y esto todavía no está como guardado en la cabeza de muchos hombres, ¿no? Y todavía es una sociedad muy patriarcal, donde la mujer es un objeto y no un ser humano, como todos, ¿no? Como también el hombre. Horror y piel de gallina, o sea, que estoy... Mira aquí, o sea, todavía estoy... O sea, porque al final somos mujeres, entonces, obviamente...
Y pasaría lo mismo, si fuera una mujer diciéndole esto a los hombres, me daría igual, porque para nosotros somos personas, antes de ser hombre y mujer, gay o hetero, transexual, son personas, y no nadie... O sea, no es divertido, que para ellos fueran, pero no.
Para nada.
Em sembla surrealista que s'hagi de subratllar això, però, de fet, és trist que haguem de recalcar que les dones som persones, que som éssers humans. No vull posar-me a fer masses declaracions perquè no sé pas on aniria a parar, Joan. Escoltada, doncs, la veu del poble, la veu de la gent, donem pas a la nostra experta d'avui, Carmen Etxezarreta, professora investigadora de gènere de la Universitat de Girona. Bona tarda, Carmen.
Què tal? Bona tarda.
Professora, en primer lloc, per què segueixen passant aquestes coses a dia d'avui?
Perquè hi ha hagut un testimoni d'aquests que heu passat, que ho ha dit tan clar que només puc remetre'm al que ha dit. Continuem estant en aquesta societat basada en uns criteris patriarcals de tota la vida, que no respecta, que considera que les dones continuem sent objecte de desig, objectes,
sí.
jo diria que no animals, i menys éssers sapiens, i que aquest, el dictat d'aquesta societat continua a haver nois que estan estudiant en universitat. És a dir, lo preocupant és que pensem que són persones formades que han passat una selectivitat i que arriba, no sé quin curs estan fent, però estan en col·legi major, que vol dir que estan estudiant a universitat, no? I que continuen normalitzant un discurs de violència, no? Però jo aniria una mica més enllà, perquè he llegit unes declaracions d'unes estudiants d'aquestes noies que estan en el col·legi major enfront, no?
Sí.
I les finestres es veuen, estan frontals. I aquests testimonis del que he llegit és que això passa molt sovint. I una d'elles deia, ui, jo ja hace tiempo lo que hago es hacer caso omiso. És aquesta la qüestió. S'ha normalitzat tant, que una d'elles feia cas omiso. Com que cas omiso? No. Vol dir que hi ha normalitzada la violència. Indignació per part d'elles, però que no les portaven a realitzar cap altra acció. Acció de denúncia, d'entrada a la direcció d'aquest col·legi major. Però què és això? No, mira, jo ja no hago caso omiso. Això és el que he llegit, i això he pensat, ostres, això és el preocupant.
Sí.
Per què? Perquè sembla ser que és, no sé, això que s'està fent, que també hi hauria molt a dir i molt a discrepar sobre les novetades, no? Però si això era recurrent, ostres, és molt preocupant. Perquè hi ha hagut un noi que és el que ha cridat, però no sé com es diu en català, lo han jaleado. Molts altres finestres d'altres habitacions. I, per altra banda, els testimonis que jo he llegit, ui, hace tiempo, siempre. Bueno, es que, mira, son niñatos, no hay que hacerles caso. ¿Cómo? No, ¿cómo? es que esta rutina instalada en molts nois i en molts noies, elles com a víctimes, ells com a agents, que normalitzen la violència, la cultura de la violència, de l'abús, que és un abús verbal, no sé, únic exclusivament, però és abús i maltractament.
Carmen, a mi m'agradaria també preguntar-te, perquè jo quan he sortit al carrer a preguntar a la gent, de fet els hi ensenyava el vídeo i després els hi preguntava què en pensaven. Hi ha hagut tres nois joves, universitaris també, que quan veien el vídeo se'ls escapava el riure. Per què molts homes ho troben divertit, això?
Perquè comparteixen els mateixos, anava a dir valors, no, jo crec que no ho hem de dir valors, maneres de veure l'altre, no? Les mateixes maneres, de considerar les dones com, exactament, com un objecte. És que és així. Costa assumir-ho, que en el 2022 encara continuï passant. I és que, no sé, que manca una educació sexual, home, evidentment, però abans d'una educació sexual, o en paral·lel, una educació, una urbanitat, una manera de veure els altres, les persones, que tothom són persones, independentment de gènere, condició, tendència, color, persones. Uh-huh. I per tant, com a tal, hem d'estar tractades tothom per igual. Clar, diguéssim que clama al cel, que hi hagi encara el que tu has vist, no? Mm. Un somriure,
sí,
sarcàstic, irònic, i com diu, ah, mira, com? No! És que el que més m'ha dolgut a mi no només és constatar que en el 2022, en una residència d'estudiants universitaris, s'està donant successos d'aquesta mena, referències, exclamacions d'aquesta forma, sinó que elles, oh, mira, és lo de sempre. No, és que a la primera paraula, la primera vegada, és anar a la direcció, denunciar aquella persona, perquè és indignant, perquè no es pot tolerar, perquè és inadmissible, perquè ha de ser sancionat.
Per tant, no, perdoni, però per tant, llavors, el que hem de fer davant d'aquests actes és denunciar, però què més? O sigui, què podem fer? Tant els que ho estan visualitzant com les que estan les persones implicades.
Doncs mira, de la mateixa manera que s'ha viralitzat, fet el vídeo,
sí,
viralitzar aquesta indignació, escolta'm, aquesta és la millor manera de difondre una indignació què està passant, per exemple, a Iran, no? Ostres, hi ha risc, tant de bo, que caigui el règim dels ayatolars. Per què? Bueno, perquè ja sabem el que està funcionant, com s'està gestionant, quin efecte té tan important per encendre, per activar la col·lectivitat, les xarxes socials. Doncs això igual, això igual. Tu, existeixen en aquests moments jutges i que estan especialitzats en violència de gènere. Doncs anar-hi. És a dir, no quedar-nos... No. Ah, no, mira, de sempre. No. És a dir, per mi, de veritat, ha estat lo preocupant.
Carmen, tornant a l'educació, en què ha de canviar el model educatiu perquè no torni a passar que uns alumnes de 18 anys es comportin d'aquesta manera amb les seves companyes?
Mira, la perspectiva de gènere s'ha d'involucrar i s'ha d'introduir en la docència. En quins nivells? En tota la docència, de tots nivells. Jo soc responsable de tots els programes d'integració de la perspectiva de gènere de docència a la facultat i una part de la universitat. I clar, hi ha tant per fer, i estem parlant de la universitat, que pensem que és molt més lliure, molt més reflexiu, molt més analític, bueno, etcètera, no? No, no, no. I, per tant, tu... S'ha de treballar en aquest sentit. De veritat que ha de ser un objectiu curricular a nivell de competencial, a nivell de continguts, a nivell de procediments. Parlo a tots els nivells, parlo a infantil, primària, secundària, universitat, de veritat. No deixar-ho, no, al contrari, que sigui un objectiu prioritari. Jo sé que la universitat en aquest moment, en la meva universitat, està sent una prioritat, la perspectiva de gènere, no només a la docència, sinó a la recerca.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Carmen Echezarreta, professora investigadora de gènere de la Universitat de Girona, per resoldre'ns doncs, aquestes preguntes sobre els fets que van passar ahir al Col·legi Major Universitari, el diumenge, perdoneu, al Col·legi Major Universitari Elias Aguja. Molta gent associa a aquests joves, els tachen de cayetanos, com es coneixen. Dit d'una altra manera, que provenen de famílies adinerades i, per tant, doncs, se'ls tacha com pijos, no? Com si diguéssim. Llavors, realment, aquestes actituds masclistes es donen amb més força en certes classes socials? Té res a veure?
No. Què va, què va. Uh-huh. La capacitat de marginar, de discriminar, de seguir el dictat dels estereotips, de les estigmatitzacions... malauradament estan a tot arreu, travessen tots els segments socials. Ara, també t'haig de dir que has escoltat, heu plantejat, heu aportat alguns testimonis d'indignació, no només de noies, sinó de nois. Uh-huh. No? Bueno, què vol dir? Que quan s'està format, quan... s'ha tingut accés, de veritat, a una educació, no només parlo de l'educació escolar, acadèmica, parlo dels entorns educatius, familiars, doncs, bueno, és la manera de veure com les persones som tothom persones, tothom tenim els nostres drets, tothom tenim els nostres deures, però tothom tenim els drets a ser tractats i tractades per igual. I aquesta és l'única premissa. A partir d'aquesta premissa, per cert, que està en la Carta dels Drets Humans, sí, de les Nacions Unides, doncs, bueno, a partir d'aquí, tot queda encadenadament per igual. I per tant, la bona notícia és que no tothom és així, però també t'he dit que no té, no per ser més pijo, ni tenir més poder adquisitiu, o venir de classes menys desfavorides, més afavorides, o menys serem, pensarem d'una manera o altra. No, és només, de veritat, la formació ciutadana, la formació en els valors del respecte, de la llibertat i de la democràcia. Tu, no hi ha... O sigui, és que és molt clar, o sigui, la raó i l'origen i cap a on hem d'anar és cap aquí.
Moltes gràcies, doncs, Carmen Echezarreta, professora investigadora de gènere de la Universitat de Girona, per resoldre'ns la pregunta del dia i per pujar amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
3 minuts que passen, 3 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i molts preguntareu. El Joan s'ha quedat sense veu, ha anat al lavabo. No, era aquí. Gràcies, Nina.
Gràcies a tu, Joan.
El que passa és que a vegades considero que el que hem de fer els homes és callar i aprendre.
Ràdio Estel.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. A la caravana, mar o muntanya.
Vinga, va, que és dijous i, per tant, és dia d'un cara a cara en un nou Mar o Muntanya, aquesta secció que ens agrada molt per confrontar idees, per confrontar posicions, això sí, des del respecte i el diàleg. Avui volem posar a debat tota la qüestió sobre l'ocupació d'habitatges. És a dir, ens podem fer la pregunta a dues bandes. Fins a quin punt és una sortida davant de l'especulació o si és un atemptat greu contra la propietat privada? Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya Toni Miranda. Ell és president de la ONAU, l'Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació. Toni, què tal? Molt bona tarda. I ens... Espera, que no hem sentit.
Bones tardes, hola, bones tardes.
Ara sí. I ens acompanya també Dani Sosa, que és coordinador nacional dels joves ecosocialistes. Dani, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Doncs mira, us plantejo primer de tot aquesta opció o doble pregunta que em plantejava jo una mica, eh? L'ocupació d'habitatges, ben bé què és? Un punt de sortida davant l'especulació del mercat o un atemptat greu contra la propietat privada? Toni.
Parece que está clarísimo. O sea, en el Código Penal la usurpación de vivienda es un delito. Por lo tanto, jamás un delito puede ser una salida para ningún tipo de problemática que tenga la sociedad. Los problemas existen y el problema principal que tenemos en la sociedad española es un problema de falta de vivienda social porque sencillamente no se ha construido. La solución de dar una patada a la puerta y meter a la gente en casas y asaltar propiedades jamás puede ser una solución. Ninguna solución que cree daños o que no respete a los demás puede ser una solución válida ni en política ni en sociedad. Lo que tenemos en este momento es un asalto a propiedad. Hay detrás un trasfondo político importante. Está apoyada políticamente este tipo de asalto y está creando unos daños enormes.
Ara, els oients ja ho coneixen, això, eh? Però els estic explicant una mica a salto de mata, que en diuen, com funciona la secció, que és que m'agrada anar tirant pollites als nostres convidats o anar-los posant en contradiccions pròpies, eh? La primera que em venia al cap, Toni, mentre explicaves tot això, i ara escoltem el Dani també, és, i si l'habitatge no té propietat, aleshores sí o tampoc?
Si la vivienda no tiene propiedad, ¿qué vivienda no tiene propiedad?
Pregunto.
No existe vivienda sin propiedad en el sistema nuestro. ¿Te refieres si la vivienda no está ocupada?
Exacto.
Ese es otro tema. El tema de que las viviendas no estén ocupadas, sigue habiendo vivienda de propiedad. Hay un propietario detrás y se está produciendo un asalto a una propiedad y se está produciendo una vulneración de unos derechos. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es... Las sociedades avanzadas, todas las democracias avanzadas que tenemos aquí en... Y nosotros somos una democracia europea. Nuestros socios tienen toda una serie de legislación. Lo que están haciendo es hacer vivienda social. Es lo que no estamos haciendo en este país y se está haciendo mucho ruido para ocultar la realidad. Y es, no se está haciendo vivienda social. Y estamos creando aquí un problema porque hay gente que la necesita y no se les está proporcionando por parte del Estado, que esa es la obligación del Estado y que la Constitución española además les exige a las instituciones.
Dani.
Sí, jo crec que és important, amb un tema tan sensible, no frivolitzar amb el debat. És a dir, no considero que... O sigui, la pregunta que està ben plantejada, jo no compro el marc, perquè no és que jo estic a favor de l'ocupació, que no ho estic, sinó que jo estic a favor de l'habitatge digne i d'un habitatge que la llei i la Constitució, en el seu article 47, ja esmenta, ja diu... que tot espanyol ha de tenir accés a un habitatge digne. Llavors, jo el debat el plantejo en el marc de... s'ha de garantir des de les institucions i des de la política un habitatge digne per al conjunt de la ciutadania? Jo crec que sí. Jo et compro i, a més, estic d'acord amb l'última part de la teva intervenció. Crec que cal més habitatge social i que, a més, cal més... pisos de protecció social de lloguer assequible. És a dir, gran part de la ciutadania de Barcelona viu en la major part en pisos de lloguer. I, evidentment, si estem parlant d'un lloguer, sempre estem parlant d'un lloguer que és propietat d'algú, que hi ha un propietari, o que aquest propietari és... l'Estat o diferents mesures que es duen a terme i que es poden portar a terme, no? Des de la llei d'aquest habitatge que es va aprovar, on es regulava també la regulació, diguem, dels preus del lloguer. S'ha d'anar molt més enllà, penso, però jo crec que ja va ser un avenç, i és important, no?, que les institucions es centrin en solucionar quin és el problema de l'habitatge que tenim al nostre país i com podem resoldre els diferents problemes de convivència que es poden donar en certs casos. Però no m'agrada centrar el debat en l'ocupació, perquè el debat de fons no és aquest, és a dir, ningú ocupa perquè vol ocupar i vol tenir 50 pisos ocupats, sinó s'ocupa per una qüestió d'una necessitat. Després, al marge queden a les ocupacions per màfies i tot això, que jo crec que això s'ha de tractar, i és un altre debat, però és un debat que va a part, és a dir, també s'ha de diferenciar, i és una cosa amb la que jo crec que es frivolitza molt, és amb lo que és un allanamiento i el que és, el que comentava el company, una usurpació. No és el mateix, és a dir, perquè la raó de fons i el motiu és totalment diferent. Quan estem parlant d'un allanamiento és quan és l'habitatge, diguem, de residència d'aquesta persona. I això té unes connotacions legals que no té res a veure amb el que és una usurpació d'un habitatge, que la majoria d'usurpacions que es donen a habitatges, estem parlant que són grans tenidors. És a dir, que no és el mateix... Vull dir, perquè moltes vegades, per part de la dreta, es comenta molt aquest mantra de no, és que me voy de vacaciones, tal, i després m'ocupa. Això no, això no és una cosa que passi. És a dir, quan el teu habitatge és ocupat, diguem, estem parlant de que és el teu habitatge principal, estem parlant d'un allanamiento i no d'una usurpació. I la majoria de casos que es donen d'aquestes usurpacions és, com bé comentava, en mans de grans tenidors que tenen els seus pisos buits.
Nosotros tenemos miles de asociados, no hay ni una sola empresa, ni un banco, ni un gran tenedor, son particulares. El mercado está en manos de los grandes tenedores en un porcentaje, y no es el porcentaje mayoritario. En España, la propiedad de las viviendas, incluso las que se alquilan, el mayor porcentaje está en manos de particulares. Y los están sufriendo no solamente a nivel de propiedad, sino que el problema en todo este mundo de la ocupación está en la cantidad de actos incívicos también que se generan cuando se está ocupando. Y esto tiene también una razón. Actos incívicos que afectan a los vecinos. Nosotros, cuando tratamos de los afectados por la ocupación, no solamente se tratan de los propietarios a los que se le ha usurpado la vivienda, que se ha pegado una patada a la puerta y se ha entrado dentro, sino hay toda una tipología de personas que han quedado afectadas porque la ocupación ha evolucionado. Y ha evolucionado porque se han creado las condiciones para su evolución. Mira, ayer llegué de Murcia, que estuve hablando pues con un grupo de vecinos, 400 vecinos afectados. Están viviendo un verdadero infierno porque tienen un grupo de viviendas donde se han metido 30 viviendas ocupadas por una mafia gitana que se dedica a este tema de la ocupación, aparte de otra serie de delitos, muchos de ellos como delincuentes que han salido de la prisión, que están robos, drogas. Se dedican a amenazar a la gente, está la gente verdaderamente aterrorizada, tienen miedo hasta de reunirse para hablar de los temas. O sea, estos son los vecinos. La ocupación genera mucha violencia alrededor. ¿Y por qué está generando violencia alrededor? Porque se suele entender la idea del ocupa como el ocupa que podía ocurrir hace 20 años, porque ha evolucionado. No se trata de personas simplemente que cojan y se metan, pues por unos lo hacían por ideas, y otras personas, los vulnerables, porque no tenían otro techo donde ir. En este momento, la mayor parte de la ocupación que tenemos en España, lo que hay es delincuencia. Hay delincuencia organizada. Se dedican a ocupar para coaccionar a los propietarios que les paguen para que salgan. Y no es mal negocio. Se suelen sacar 6.000, 7.000 euros en cuestión de 3 meses ahí presionando. Al final, ¿qué está haciendo la gente? No, la vía judicial ha quedado bloqueada. Ha quedado bloqueada en el sentido de que las medios de defensa que tenía el propietario, que era acudir a poner las demandas civiles correspondientes y tal, pues en vez de las vías express, que podían tardar pues unos pocos meses, están tardando más de 2 años. Hay gente que tiene más tiempo con las viviendas ocupadas. Es desesperante. Entonces, dime.
Dic, m'agradava molt també com plantejava el Dani al final la qüestió, no? Jo no estic a favor d'ocupació, en tot cas ens hauríem de plantejar què és ocupació i què no és ocupació. Jo m'anava apuntant cosetes, Dani. Per exemple, I ja no parlo de màfies, que veig que els dos hi esteu molt d'acord, parlo de ocupacions que s'han donat, que han donat un espai en un edifici que no s'usava, per tant, un edifici amb propietari o sense propietari. Aquí no hi entro perquè jo de dret no ho sé i m'ho podeu explicar millor vosaltres que jo, però en un edifici que suposadament era abandonat, han fet una transformació social d'aquell edifici, això per una banda. O, per exemple, gent que volen desnudar però s'impedeix aquell desnonament. Aquestes dues causes també són ocupació, Dani?
És a dir, moltes vegades s'intenta, i també per part de la premsa, crec que es confonen alguns termes. Una cosa és l'ocupació amb K, diguem, que és, això forma part del que és el moviment Ocupa, que també estàvem comentant, i que i sí que són per unes raons ideològiques. És a dir, anem a ocupar, aquí, per exemple, a Sants, si no recordo malament, hi ha un local ocupat que és molt conegut. No sé com
hi, hi havia Can Vies, que hi va haver tot el folló d'aquell fa...
Això forma part del que és el moviment Ocupa, com a moviment, però confondre amb l'ocupació, entenent l'ocupació com... pues això, el entrar, diguem, a un habitatge i establir-te en un habitatge que pots, o sigui, que no és primera residència de ningú, això és una altra cosa. Dins d'això també està el fet de que tu, per motius X, no has pagat o no pots pagar el que és la teva hipoteca, i podríem analitzar per moltes raons per què la gent no pot pagar la seva hipoteca, que jo considero que, i per això deia al principi de la meva intervenció, que és molt important, amb un tema tan sensible, no frivolitzar amb aquest tema, perquè és el tema de l'habitatge és un tema molt sensible on moltíssima gent no pot tenir accés a aquest dret, que considero que ha de ser un dret, i no pot pagar, i evidentment estan a una casa que ha sigut seva tota la seva vida i que per motius X, a causa del mal estat, diguem, de l'economia, de les grans crisis que ens venen i cada vegada es lliguen amb unes altres crisis, no? Podem parlar també de la crisi del mercat immobiliari, on els bancs van ser qui van fent fora a la gent de casa seva, però després els vam haver de rescatar entre tothom. Vull dir que això també crec que és un problema molt greu, perquè, torno a dir, un gran percentatge dels pisos no són segons habitatges de ningú, sinó que estan en mans de grans tenidors, que formen part, el 50% d'aquests, de Santander, del BBV i de la Caixa, no? I això és el problema real que hi ha a Barcelona, no? D'una banda, els joguets estan més cars que mai, això és una obvietat. El tema de la propietat, no estem en alçades comparables amb altres països, on la propietat és una cosa igual d'equiparable amb el tema...
Permíteme que te interrumpa. Dices, por ejemplo, el alquiler en Barcelona está más caro que nunca. La ocupación es una de las causas. El problema aquí que estamos teniendo es la ocupación, una de las cosas que genera dentro de lo que es nuestra sociedad. Y tú, interrúmpeme cuando quieras. La ocupación lo que está generando es inseguridad jurídica. O sea, tú tienes ahora una vivienda y la quieres alquilar. Pero en este momento, la mayor parte de personas que tienen esto y que quieren alquilar, y te hablo de particulares, que tienen miedo porque si lo pones a alquilar y se te mete alguien dentro, no lo vas a echar. Y si no le da la gana pagarte, no le vas a cobrar. Y es que no tienes nada que hacer. Y es que si te metes en pleitos, luego gastos de abogados, te vacían la casa. Y después, además, te la destrozan. O sea, es el problema que hay en este momento es que hay una inseguridad jurídica enorme. La gente no quiere poner vivienda a alquilar porque, sencillamente, ni cobra un duro y encima acaba el tema mal. Los precios suben porque hay menos vivienda en el mercado porque la gente tiene miedo. La inseguridad jurídica es lo que genera. La forma de tener un precio económico en los mercados de alquiler, en todas las sociedades, y volvemos a las sociedades avanzadas, y es que ni siquiera lo tenemos que imitar, porque en Europa se está haciendo, es sencillamente tener un mercado realmente fluido, un mercado amplio, de donde hay una gran oferta de vivienda de alquiler, que España no la tenía, que eso que se han llamado los, y no voy a defender a nadie, pero esos que se han llamado los fondos buitres, que son fondos de inversión inmobiliaria, estaban comprando parques para poner también vivienda en alquiler en grandes cantidades que habrían terminado abaratando precios, tampoco han cerrado todo el mercado, se están yendo. No hay vivienda en alquiler porque sencillamente se están dejando de alquilar. Y se está poniendo todo a la venta, porque no hay manera de hacer negocio de alquiler en España. Por lo tanto, el alquiler cada vez va a ser más caro, más difícil de contratar, y realmente para la persona que quiere alquilar en este momento es un problema tremendo, porque con los sueldos medios que hay en España es que no te da ni para pagar el alquiler, tendrías que pagar el alquiler y quedarte sin comer.
Dani, va.
Yo creo que hi ha un problema, que no estem d'acord en la base, és a dir, crec que el problema no és l'ocupació, sinó que el problema és l'habitatge, és a dir, una claro. cosa és conseqüència de l'altra, és a dir, claro. aquí el que fa falta és regular el que és el lloguer, és a dir, que necessitem una llei que reguli el lloguer, que sigui capaç de donar resposta a les grans problemàtiques que hi ha, però la problemàtica de fons, la gent no deixa de llogar perquè cregui que la persona a la que lloga pot ocupar-li l'habitatge, perquè, de fet, els requisits que et posen ja els llogaters i les immobiliàries són molt grans. És a dir, jo fa al voltant de 6 mesos vaig començar a llogar i, evidentment, doncs, pago religiosament perquè m'ho puc permetre el meu lloguer, però en molts puestos em demanaven que si 3 mesos, que si pagar un seguro d'anti... No sé què. Vull dir, al final... Això forma part del mercat, ja, però forma part del que és el mercat de l'habitatge d'aquest país. És a dir, el problema que tenim és que ens falta.
Perquè hi ha una gran inseguretat. Claro, tu vas a alquilar, tienes miedo de que realmente no te salga bien. Pones un montón de condiciones. Si tú tuvieras unas leyes donde está clarísimo que tú alquilas, sabes que vas a cobrar tal, y si no, esa persona va a terminar saliendo... Y si hay algún problema de algún problema social, para eso están las viviendas sociales, o deberían de estar, que no están. Esa persona podria alquilar més barat perquè hi hauria més competència, hi hauria molta gent alquilant.
Sí, però el tema de fons és que quin percentatge, o sigui, de pisos buits tenen els bancs. És a dir, jo per mi el tema de fons és aquest,
perquè... Però si el mercat principal de pisos en aquest país està en mans privades, si és que en Espanya, además, hay una tradició de ahorro en vivienda. Es una manera de ahorrar. Los españoles no son básicamente bolsistas, no se dedican a invertir en bolsa, ni se dedican a hacer este tipo de... Básicamente invierten en vivienda. Van ahorrando un dinero... Pues,
és a dir, no tothom pot comprar habitatge. És a dir, no. també estem parlant i estem a una classe concreta. No tothom es pot permetre d'entrada accedir a un habitatge. Ara mateix, just, els bancs estan demanant un 30% del cost del pis, d'una sèrie d'assegurances i tal, que...
Perquè no hi ha vivienda social. Imagina't la competència de que Espanya tuviera...
Perquè es van endeutar, o sigui, van demanar a la gent una sèrie de crèdits que els van oferir, dient-los que, bueno, que vosaltres podeu accedir a això i que no passa res, que podràs comprar el cotxe, que podràs comprar no sé què, que podràs comprar un segon habitatge, i van a començar a donar hipoteques d'una manera brutal amb 0 euros, i al final el que vam tenir és una crisi immobiliària que van generar els bancs. Vamos, és a dir, els bancs van generar això, i ara els bancs tenen una gran quantitat d'habitatge brutal i una gran quantitat d'habitatge buit. I la pregunta és, per què els bancs tenen habitatge buit? Perquè són uns especuladors. Volen jugar amb el preu de l'habitatge.
Els bancos, y no me voy a poner a defender a entidades y tal, pero los bancos no han ido con una pistola a que le hagas una hipoteca.
No, pero o sea, es que han ido a desahuciarlos.
Han ido a desahuciarlos, y desde luego, legalmente, era legal... Y no sé hasta qué punto podríamos decir que era legítimo. Legal era porque estaban las leyes de...
Sí, sí,
eso podía legal.
Yo
pero lo que no sé es
Toni,
hasta qué punto era...
Si em permets una pregunta. Sí. Els bancs, en algun moment donat, creus que en el tema de les hipoteques i, per tant, el tema d'habitatge han enganyat a la gent?
No sé si han enganyado. Lo que sí que han tenido es muy poca sensibilidad. O sea, realmente, durante la crisis que se hicieron tantísimos desahucios y que al final ha dado el nacimiento a organizaciones como la PA y tal, que... tuvieron una falta de sensibilidad enorme para el momento. Habían otra serie de medidas que se podían haber aplicado, podían tener una visión más social. Ahora mismo las empresas están invirtiendo mucho dinero en lo que llaman la responsabilidad social corporativa, y al final lo que siguen haciendo es marketing. No, la vivienda social, la responsabilidad social de nuestras compañías está más en cuando están esos problemas en la sociedad, estar ahí al lado de los ciudadanos. Esa es una solución. Por lo tanto, metieron la pata a los bancos durante... Por supuesto que la metieron. Metió la pata al gobierno a no construir vivienda social, que era la obligación. Antes han mencionado el artículo de la Constitución que dice que los españoles tienen derecho a la vivienda digna. Está en un apartado que es donde se dan una serie de instrucciones a las instituciones de cómo tienen que trabajar, la política que tienen que realizar las instituciones. Lo que está diciendo la Constitución es que las instituciones tienen la obligación de hacer vivienda social para que los españoles puedan tener su vivienda digna. Fíjate, es que sí, nos faltan 2 millones de viviendas sociales en este país. Ese es el elefante en la habitación. Al final, el problema que estamos teniendo con la ocupación, que sí que es un problema, antes te quería cortar porque decías que no era un problema, sí que es un problema el tema de la vivienda y es un problema el tema de la ocupación, porque hay muchas víctimas, hay gente que lo está pasando realmente muy mal. Dime.
Que digo, está lazada una cosa con la otra. O sea, no se entiende el problema de la ocupación si no hay un problema de vivienda real en
este
país.
Exacto. ¿Cuál es la clave? Hay muchos puntos en los que podemos estar en común. ¿Dónde está la clave y dónde está la gran discrepancia? Es, si tenemos que dar una solución al problema de la vivienda, vivienda social que no se ha hecho, y vivienda social que hay que dar solución porque hay gente que realmente la necesita en este país, lo que no podemos jamás es poner a la sociedad en las vicisitudes de tener que tomar decisiones que en realidad son delitos o que en realidad te está vulnerando los derechos de otros o está haciendo daños a terceros. Lo que tenemos que hacer son políticas para realmente proporcionar esas viviendas. Y se puede hacer. Mira, 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros va a ser el déficit de este año que va a la deuda pública española, que ya pasa del billón, con B, millón de millones de euros que pasamos para nuestras generaciones futuras. 30.000 millones nada más que de déficit. No hay dinero para hacer vivienda social. Por amor de Dios, y en estos años más de un billón de deuda y no tenemos vivienda social, estamos con índices por debajo del 1%, cuando en Europa no es que tengan unos índices altísimos, pero bueno, tiene varios dígitos. En Singapur, país capitalista, país que tal, es una... Singapur tiene un 90%, casi un 90% de vivienda social. El 90% de la vivienda de Singapur es social. En España no llegamos al 1%. No lo estamos haciendo. Mira, los primeros años de la democracia en España se construía más vivienda social que vivienda en el mercado libre. Y ahora ya no hacemos nada. ¿Qué está pasando aquí?
També ser que no estem parlant, diguem, del mateix context econòmic, polític i tal.
És verdad, ahora somos más ricos. És verdad, ahora somos muchos más ricos.
Dani, va.
Sí, però no tenim... O sigui, les necessitats de l'habitatge en aquell moment i de reestructuració de la ciutat no és la mateixa i tampoc de l'espai públic, no? I això també és una cosa que és òbvia. Jo crec que hi ha un tema fonamental aquí, que és... El que comentava, jo no puc analitzar aquest debat i espero que no sembli passat, però el tema dels bancs crec que és un tema de fons. És un tema de fons perquè comentaven han tingut responsabilitat ètica, social, els bancs. Jo crec que no només n'han tingut, perquè els bancs el que et feien era et feien fora del teu pis perquè es denonaven, però és que a més després et quedaves amb el deute i molta gent amb això no ha pogut, diguem, superar aquesta gran llosa que era el no tenir el teu pis, que havia sigut tot el teu pis tota la vida, per al qual t'havies endeutat una barbaritat, i que a més el banc t'havia promès que tu podies pagar en còmodos interessos, el banc era tu amigo, anaves allà i et presentaven que, bueno, que no hi havia cap problema, que et donaven tal, que tindríem una situació econòmica pròspera, el president del govern et prometia que estàvem a la Champions League de l'economia mundial, no deia el president Zapatero. I després vam veure que tot això és un bluff i que la crisi econòmica a Espanya es va donar en gran mesura pel mercat de la bombolla immobiliària que es va fer per precisament la construcció de pisos, en concret en Espanya, per mans privades.
M'agrada molt perquè és que ens queda un minut només, i m'agrada molt perquè aquest debat sempre s'incrementa a mesura que va passant el temps. I quan just són les 4 és quan més interessant està. Només us demano un sí o un no. No ho he aconseguit mai. Jo crec que avui podem aconseguir-ho. La solució a tot plegat passa per més habitatge social. Toni.
Sí, sí.
Aconseguit. Els dos d'acord. Toni Miranda, president de la ONAO, Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació. Dani Sosa, coordinador nacional dels joves ecosocialistes. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar avui a la caravana.
Gràcies.
Ara a les 4 de la tarda i tornem amb Octavi Pujades aquí a la caravana. Fins ara.